Matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, i bon any!
Bon any, Raquel, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
A més, avui de... amb un any espectacular, un any de traspàs. Podríem estar més temps amb els oients?
Podríem estar més temps,
podríem,
sí?
Podríem estar més temps, tot i que el 29 no sé pas... Sembla que no cau en dimecres, veus? Ara no tenim cap calendari. Però bueno, estarem més temps amb els oients, si més no des de la ràdio.
Doncs,
I avui amb una persona, com sempre, espectacular, que ens acompanya. Una persona, jo diria, que té una mirada, com totes, però aquesta molt especial. Una persona que veu el món, que ha viatjat, que ha anat... ha voltat molts llocs, abans la letra ja s'ha preocupat, doncs, per tot això del clima, pel medi ambient, per la qüestió social, mira el món amb uns ulls de periodista, és també una persona que ens retrata el món d'una manera molt especial, ja veureu.
Doncs ens posem en situació. Avui hem convidat una persona que ha sortit molt, moltíssim de la nostra ciutat de Sabadell i que n'ha deixat també constància audiovisual. El periodista i també activista Josep Ramon Jiménez, bon dia i benvingut.
Bon dia, i sorprès, és que en Josep t'agafaria de representant si tingués que vendre'm, eh?
Ah, no et queixaràs, eh?
Suposo que et portarà a dinar, avui.
Exacte, el JR, com també és conegut, ens explicarà moltes coses que jo em sembla que ens descobrirà mons i coses que coneixem poc. I que ell té aquesta mirada tan especial, no?
Doncs nosaltres tenim moltes ganes de viatjar, de descobrir la seva mirada especial i suposo que també crítica, però primer, abans de conèixer també tots els seus pseudònims, primer comencem per l'inici.
Exacte.
On vas néixer?
Nascut? Jo sóc nascut al Camp de Cartagena, a 6 quilòmetres del Mar Menor, a un poblet pedania de Cartagena que es diu El Algar, a prop de la Unión.
I allà on es fa allò de les mines, no? Tot...
Ah,
no,
el Camp de les Mines, es fa a la Unió.
No.
Sí. La Unió justament es va separar, diguéssim, del camp, del gran municipi de Cartagena perquè per la riquesa de les mines, no? I es va fer un nucli petit independent de Cartagena, però la resta de tot el Camp de Cartagena és pedanies de Cartagena, la qual conec molt poc, perquè jo amb qui m'he lligat molt és amb la meva família materna, que és huertana. És de la huerta de Murcia.
Manga del Mar Menor, això. Bueno, no farem la broma que fan Broncano, no?, dels murcianos. Sí.
Quina és aquesta broma?
Home, Murcia és un lloc molt especial, els murcianos.
Sí, no serà allò de no sé si era un d'aquests Àustries que va dir que no quieren mi reino ni gitanos, no sé què, ni murcianos, ni gente de malvivir, no?
Per qui anava. Però bueno, reivindiquem Murcia, reivindiquem tot.
És una terra de transició, està entre Andalusia i, bueno, ja sabeu que va ser segregada del regne de Llevant, de València, per un acord entre Alfons X, no?, i el Jaume I, no?, però va conquerir el Jaume I.
Va, no te'n vagis a la manga del Mar Menor. Hospital, a casa... On vas néixer, per això? Hospital?
No, a casa, sí. Allà, als pobles, es naixia amb la comadrona del poble, si és que arribava a ser comadrona, no? La meva germana i jo, que ens portem 4 anys de diferència, ella és 4 més petita, vam néixer a casa.
A casa, sou dos?
Som dos germans. Sí.
Tu ets el gran.
Sí, jo sóc el gran, sí.
I ella com se diu?
Es diu Mati.
Mati?
Sí, de Matilde.
Un nom molt bonic.
Sí, especialista també en això, amb noms, tots amb sí. J.R. Tots...
Bueno, en aquella època ja sabeu que es posaven els noms compostos per això del Josep Ramon, Josep per l'avi i Ramon pel pare, no? Uh-huh. I quan tenim uns noms compostos, doncs és el que passa, no? Que pues em diuen Josep, em diuen Ramon, em diuen Pep, em diuen J.R., em diuen Jota només, ja més carinyós, han fet grans evolucions, no? A banda del meu àlies, que aquest ja va ser...
Ja sortirà.
No ens avancem, que de moment estem doncs, a la infantesa. Com eres, de petit? Quins records guardes?
Era molt guapo, de petit. Tinc fotos.
Ja ataca.
Tremendo, eh?
Tinc uns gens de pares molt macos, sí. De petit era un... Jo he estat sempre de petit, després, diguéssim, la mala llet m'ha vingut de més gran, no? Quan hi he entrat a actuar en plan allò molt responsable davant de les injustícies i tal, però de petit era un bonachón, que deien a casa meva, no? Fotia vermell com tomàquet, només que em picopejaven, em deien alguna carícia d'aquelles, no? Oh, quin nen més guapo, jo, com un tomàquet, de seguida.
De seguida, però després se li va passar aviat, no?
No, però de veritat, era molt bon nen.
Vergonyós.
Vergonyós, uh-huh. Molt tímid, sí. Uh-huh. La timidesa em va durar molts anys.
Vas estar allà, diguéssim, a Cartagena, fins quina edat?
5 anys. Jo, als 5 anys...
Vas arribar al col·le o allà?
No, vaig arribar d'anar a col·le. Vaig aprendre del meu pare a escriure i a llegir molt aviat.
Que el pare...
A casa... El pare és una cosa molt especial que després en podem sí. endavant parlar. El meu pare havia estat guàrdia d'assalt, no? A la
Home,
República.
Mm.
Però en aquella zona del camp de Cartagena, una vegada un...
Hem de dir camp de Cartagena.
Camp de Cartagena, camp de perquè Cartagena. La manga és només la tira, la tira terra que separa el mar major i el mar menor, no? Camp de Cartagena, que hi ha doncs, los Urrutis, los Alcázares, los Nietos, el Pinatà... No, hi ha tota una sèrie de poblacions a la banda interior, no? I l'Algar estava a 6 quilòmetres amb secà, uh-huh. rojada, com diuen els murcians en aquella zona, de tormo. Sabeu el que és un tormo en llenguatge nostre? És aquesta terra tan seca que és com una pedra al final, no? Mm. Era secà autèntic i només quan algú tenia un molí per treure aigua de sota terra, llavors tenia un redall de regadiu, no? Però la resta era herbotes i tormos d'aquests i camp secà.
Imagina't que difícil, no? Una terra molt difícil.
Clar, nosaltres vam dir, jo dic sempre, que nosaltres vam deixar... Vam haver de marxar a l'excedent, vam haver de marxar emigrats, perquè els que es quedessin poguessin viure millor. I després va canviar tot amb el tema del trasbassament del Tajo, no? Però vull dir, tornant al meu
pare,
vull dir,
sí,
que va guardar Salto, en aquella terra, i això, no torno d'aquí de Barcelona, que tractava la meva filla gran pel problema de les mocoses i tal, i va dir, diu, tu, escolta, d'on veniu? D'on vens tu? Dic, del camp de Cartagena. Diu, en aquella zona teniu molta propensió a les problemàtiques de mocoses...
Respiratòries, no?
I el meu pare, en aquella època també, no només el meu pare, sinó en tota la zona i per la pobresa i, a més, la mala alimentació, sí, va acabar sent el que deia un tísic. Sí, va fer tuberculosi. I el meu pare llavors el van fer fora de guàrdia d'assalt abans de que fos pare meu, vull dir, uh-huh. això de solter. I llavors, com que el seu pare, el meu avi, era cabrer, tenia cabres, el meu pare va ser cabrer, i jo sóc fill d'un cabrer, finalment, i d'una modista.
Molt bé. Caram,
i llavors quan et comences tu doncs, a interessar per estudiar periodisme
imagina't això.
D'allà veniu,
jo vinc als 5 anys als 5 anys vinc a l'Hospitalet però passant per Mallorca perquè hi ha un tio patern de Mallorca que anima a casa meva, ei, veniu cap a Barcelona i llavors venim a viure a l'Hospitalet, en aquelles cases, en aquelles, l'Avinguda Torrent Gornal, es diu.
Memòria.
Aquells carrers de terra, de cases d'autoconstrucció, de bombetes, vull dir, llum pública només hi havia, l'enllumenat era bombetes aquí i a 100 metres un altre, de piles de sorra a davant de les cases, no?, de les cases que anaven construint, i jo és llavors quan començo a anar a l'escola, i la meva mare... cosint com una desesperada, però el meu pare té una mena de trauma i quan arriba està desadaptat i tot i que tenia la seva cultura, però no treballava, no volia treballar, es van tortolligar, no treballava i finalment la meva mare, desesperada, va dir: aquí te quedes, Ramon. I ens agafa tots dos i ens porta a viure amb els meus avis a la huerta a casa dels seus pares, a la huerta de Múrcia, i la meva mare doncs es queda a Barcelona amb una pensió amb una germana seva que havia vingut a fer...
Déu-n'hi-do,
és una... bueno,
això et marcaria seguríssim, però
clar que sí.
La mare va prendre una decisió també valenta i difícil.
Molt valenta, perquè en aquella època ningú se separava.
Això no s'estilava.
No, i a més
era... Era molt difícil prendre aquestes decisions amb el que comportava.
I a les dones les assenyalaven de seguida.
Evidentment.
Perquè això, desaparèixer, ui...
La culpa sempre la tenia la dona.
Sempre la dona.
Sempre la dona. I això ha canviat poc.
Encara la té per molts.
Exacte.
Jo diria que amb això hem evolucionat, però no molt...
Sí, jo sóc, clar, jo sóc, vaig a l'Hospitalet i estic allà 3 anys, fins que al cap de 3 anys de viure, quan jo tenia 8, és quan se separa la meva mare, torno amb la meva germana, ens diposita amb els meus avis, i són els 2 anys, fins als 10, els 2 anys més feliços de la meva vida, i ho haig de confessar.
La Mati i tu?
Sí?
Sí.
Amb els avis?
Amb els avis.
A l'Hospitalet?
No,
a Múrcia. A Múrcia.
A la huerta.
Val.
Allò,
la mare els va portar.
El meu avi, amb els bancals, ajudant el meu avi, l'escola, que havien de caminar a l'escola, 2 quilòmetres a l'escola...
Llavors, clar, perquè condicionava també molt el context, no? El lloc, la vida una mica més a pagès,
era
no?
Allò, i de pujar-se als arbres, i de fer-se tiratxines, i de perseguir els ocells... i d'ajudar el meu avi a les feines de la huerta, de l'horta, i els marranos que diuen, els porcs, no?, que cuidava. Vull dir, era una vida molt que em va calar la medula, i em sento allò molt, molt identitat amb això.
I quan tornes?
I torno això, als 10 anys, la meva mare, finalment, la meva tieta, amb la que sabia que era ma mare, doncs es casa, i llavors la meva tieta diu a la meva mare: Teresa, tienes una habitación para ti y tus hijos. O sigui, llavors ens va venir a buscar la meva mare i va enviar amb la meva tieta un any i pico. I després la meva mare, que treballava a la burgesia catalana cosint un dia a casa de cada família de la burgesia.
Això és interessantíssima, una novel·la, eh?
Els Elizalde, els Barra, que vull dir, tenia un dia cada una, no? I anava... Llavors la meva mare, doncs, un metge amb el que hi anava, el va convèncer de que com que no estiguéssim deixats anats de la mà de Déu amb la meva tia, malgrat tot, que la meva tia havia tingut ja el meu cosí, no? Diu: perquè estiguis recollits, jo creo, Teresa, que debes llevarlos a un internado i aprendran, se formaran. I la meva mare va caure de potes a la galleda, va dir: sí, clar, és veritat, que és que així tindran formació.
Clar, evidentment.
Tindran estudis.
Sí. Per mi la meva mare ha sigut sempre la meva heroïna, perquè tot i tenir la seva vida i la seva biografia és molt desgraciada, perquè no va encertar les seves parelles, però sempre va estar apostant per nosaltres. No? És una supervivent, va ser una supervivent, que va morir ara fa 3 anys. I la meva mare, aleshores, ens va... Bueno, li van tramitar a la Jazz Mundet.
Com se deia, teva mare?
Teresa.
Teresa.
Teresa González Clares. Perquè ja sabeu, hi havia cognoms d'allò, el Llevantins, Clares Bernabé, la meva àvia. Sí, estripa guió.
Estripo. Per algunes coses no.
No, però és això, vull dir que aleshores...
No, i a més la cosa...
Llavors et va marcar totalment.
L'honestetat també d'explicar-ho, no?
Jo sí, ara sí.
De cara als oients.
Això és curiós. Mira, hi ha una història molt curiosa, bueno, que és molt psicoterapèutica, diguéssim, no? Que jo aquestes coses, jo quan tenia fins i tot 20 i pocs i 30 anys, ja casat i tot i tal, totes aquestes coses no les explicava. Tenies complexa d'inferioritat.
Home, és que això és una situació molt dura.
I tu callaves per ser més apreciat per l'entorn sabadellenc, en aquella època ja.
I aquí anem a parar...
I això tampoc ha canviat gaire.
No ha canviat gaire.
Afortunadament, amb el temps, no? Tothom evoluciona i les arrels són les arrels i la identitat de cadascú i la seva història, no? És el que et marca i són els valors, no? I
però és quan tens, jo crec que és quan tens capacitat de analitzar-los seriament i de diversos entorns i circumstàncies, no? Perquè, clar, vull dir, quan ets més jove, tot i que hi ha la teva formació i demés, I jo crec que, vull dir, això influeix molt, moltes vegades també, doncs actualment, no? Vull dir, quan tens allò insolvent i vols ser reconegut, apreciat, valorat, algunes coses que puguin ser pàgina crítica, plana, negra o fosca, te les calles, te les empasses, no? I en canvi ara ja he perdut la vergonya, no?
Anem seguint. Després...
Bé, no? Doncs podria dir-te que estàvem allò a l'Allars Mundet. Vaig estar 2 anys, la meva germana va estar 1 any més. Malauradament, ella va tenir lloc abans que jo, i llavors va entrar 1 any. Li va ser molt greu veure que ella ja anava a l'internat i el seu germà encara no, però esclar, va ser condicions, no?, de la plaça que podia anar. Després, 2 anys més tard, entretant, el meu pare havia mort, i aleshores la meva mare torna a casar-se, quan jo tenia 14, i torna a fer una aposta per nosaltres, no? Es casa fent una aposta per nosaltres per poder-nos treure de l'internat, en el fons, no? Amb un home que era comptable i va pensar, doncs aquí, bueno, salvarà els meus fills, els hi donarà porvenir, tindrem una casa estable i tal, no? Bé, van ser 3 anys diguéssim, que jo i la meva germana vam, i la meva mare també, es va convertir en senyora, va deixar de cosir, i llavors, doncs, clar, vull dir, ella ja, doncs, al cap de 2 anys, jo vaig començar perquè volia fer filosofia i història i tal, i meu padrastre va dir,
ens acostem.
Boníssim, filosofia i història.
Sí, però el meu pare, allò que era un autoritari, diu, no, tu, comptable, com jo, perquè és amb que et guanyaràs la vida. No, jo vull dir que no. Clar, tenia 16 anys, i al final vaig anar a peritatge mercantil al campus de Peralbes, allà del que és ara Ciències Empresarials, no? Ah, maleït, no? Vull dir, llavors vaig estudiar...
No guardes bon record.
No, perquè n'hi ha...
No volies
cap a la filosofia.
Però com que hi ha coses que... És com quan començo una novel·la que encara que em costi i després l'acabo, perquè sóc un taure allò empadernit, i tiro endavant, vull dir, la carrera, els estudis, vaig tirar-los endavant, tot i això.
Cabut.
I aleshores, justament, quan ja tenia 18, també hem passat 3 anys més o menys bé, el meu padrastre va muntar amb una sèrie de gent una cooperativa de vivendes, però van ser tan llestos que, vull dir, amb els diners dels socis, a l'època de la bonança d'aquells anys 60, doncs van agafar i van començar a comprar terrenys amb els diners dels socis de la cooperativa, especular i revendre'ls i guanyar, no?, els superàvits.
Sona tot això, eh? Sona
I aleshores, aquestes coses. Exacte. I l'any 68, any de Matesa, penso que només va coincidir, va haver una restricció de crèdits, i no hi havia manera de que venguessin els terrenys, i els socis dient, ei, que els pisos no es fan. I van començar a investigar i els van descobrir.
Els van enganxar, vaja.
Els van enganxar amb malversació de fondos i van anar 4 a la presó.
Déu-n'hi-do.
4 a la presó. Llavors, clar, vaig quedar amb la meva germana i jo sense... Jo amb el cul en l'aire, deixeu-me dir l'expressió, visquent a Barberà, que ens havien canviat, vam venir a viure a Barberà.
Barberà del Vallès.
A Barberà del Vallès, va comprar un xalet.
Ens anem acostant.
Va comprar un allò a terminis, no?
Sí.
Diguéssim, un xaletet, per no dir una torre.
Barberà hi havia la part...
A la part de l'Eixample, a la part de l'Eixample de Barberà. I aleshores aquí, doncs, va ser on jo vaig canviar la matrícula a l'Escola de Comerç de Sabadell, i vaig començar ja a tastar el sabadellenquisme, no? Perquè els 2 anys primers, de 16 a 18, venia a Sabadell, però venia, doncs, a...
I el primer contacte, què et va semblar, això? Això que tu mateix has dit al Sabadell.
Ai, és que vaig... Sí, és que si m'enrotllo, és que s'explica. No. Una altra història, 16 anys... No, és que el meu contacte a Sabadell, sabeu quin va ser?
Quin?
Més que res. Més que això d'anar, doncs, a ballar pels clubs aquí, a l'Europí, havia vingut amb amics i m'havia fet d'anar i tal... Va ser que el que em va... un cosí segon de la meva mare era un seglar d'aquests que havia fet vot de castedat de l'Opus. I era professor de Viaró. I, com que ens vam quedar amb el cul en l'aire, com deia...
Una mà al davant i l'altra al darrere.
Sí, doncs va dir, Teresa, no te preocupes, que jo voy a colocar a tu hijo en l'escola industrial de Sabadell. Perquè el director és de l'Opus, com jo.
I com que havies estudiat, això, el peritatge mercantil...
Veus, mira.
I que tinc tact... I perdona, no és per gaudir-ne, no? Però ahir no per xulejar, però vull dir que tinc habilitats didàctiques i pedagògiques. i a més m'he casat amb una mestra i tinc una filla gran que és coordinadora de batxillerat als jesuïtes, és una tia potent com ensenyant. Ja hem viscut
molt. I has deixat anar la falca, eh? Ja hem deixat anar. Molt bé, molt
bé. No, però vull dir que de veritat...
Vas estar a l'escola industrial.
Que a l'escola industrial, amb 18 anys, com un crió més, en el fons, que em sentia, i donant classes a nanos de...
El que seria, canvi, no?, del camp...
Sí.
D'això de la...
El que seria ser... Sí, hombre, imagina't, no?
Passar d'això que
de
estaves...
De los tormos del secano.
Passar a l'escola industrial, a ser sí, mestre, i, professor...
Sí, i a més, doncs...
Et va agradar? Va agradar?
Molt, m'encantava molt ensenyar. Els ensenyava llengua, els ensenyava geografia, el que em donguessin, no? Vull dir, tenia diversos grups,
que no? Metgessin,
no? El que metgessin, eren com
no? No tenia problemes.
Eren els nanos i nanes... No, nanos, perquè estaven separats. Les nanes estaven
exacte,
a l'escola social...
Exacte, hi havia separació
sí, sí,
de sexes.
Sí, 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 i formaven el pati per entrar a la classe.
I només hi havia dos sexes abans, eh?
No, només existien aquests dos sexes en aquella època, no? I a més hi havia l'OMS, que era el cap d'estudi, i que fotia un cop de campana el que es bellugués de la fila abans d'entrar. Jo en aquella mena de... Entro, clar, 18 anys i veure aquest comportament militaritzat, uah, quina cosa més rara, no? I, però clar, eren els meus mestres i llavors jo vaig entrar a donar classe a l'escola industrial quan serien 7 i 8 de primària, que li deien preaprenentatge, que eren els dos cursos de nanos de 12 a 13 i 13 a 14 previs a entrar a fer oficialia a l'escola industrial, no? Que com que era del patronat, en aquella època...
Exacte,
era patronat,
no era públic.
No teníem que tenir títols de professors per fer aquestes coses.
Haurem d'anar una miqueta perquè el temps se'ns està menjant, eh? Si està, estem aquí...
Jo crec que és impossible, però impossible. Ho intentarem.
Que venen el JR
aquí. I llavors,
si voleu, fem dos programes.
Aquí anem repetint, eh?
Periodisme. I llavors, com decideixes? O sigui, què és el que et porta, sí, sí, que és el que et porta a canviar, cap al... no? De la docència cap al periodisme. Que, què va
manera.
Passar? Què va passar
aquí? El que va passar és que, justament, al cap de 6 anys que vaig estar donant classes a l'escola industrial...
6 anys a l'escola industrial.
6 anys, al cap de...
O sigui, ens anem als 20 i pico.
Al cap de 3, de 18 a 21, als 21 conec la meva dona, que entra llavors a donar classes en la EGB experimental, que comença aquell any 71, a l'escola industrial. Aleshores, jo la conec, la començo a rondar i finalment ens casem.
La gràcia, això de rondar.
A rondar, m'encanta, aquesta paraula m'encanta.
No, és que es va fer de pregar, eh? No, ho dic així, rondar, perquè no va ser allò, vull dir, per mi va ser una plan, no? Però el que passa és que en aquella època jo estava molt allò, m'enamorava de seguida, no?
Era
però
jove.
Ella era un bombonet, ella era un bombonet. Jo vaig entrar amb unes mestres que hi havia que eren com més classicones. Ostres, tu, la vaig veure. Quan vaig tornar a l'1 de setembre al claustre, entro i veig aquella dona, dic, carai, tu.
Com es diu? Com es diu la dona?
Immaculada. Imma.
Doncs Immaculada. Hauries de veure la cara del teu marit quan recorda aquell moment, eh? La il·lusió,
si
aquesta mirada...
Si ens estàs escoltant.
Que bonic, que bonic.
No, no, cert. I el que passa que ja digues, va fer de pregar i tal, no? Llavors, bé, doncs, jo durant aquests anys, després vaig fer la mili entretant, no? I tal.
No la faries pas a Cartagena, no?
No, carinyo, no.
Avancem a Palma.
I com que tenia el meu tio aquell que us he dit de Palma, vaig agafar el pernocte i vaig viure com un rei a Palma. Vaig tenir
I van venir sense enxufe, que en dèiem, sense endoll, sense enxufe. Vas anar, et va
no,
tocar.
No, em va tocar a Palma.
Em va tocar a Palma.
Em va tocar a Palma. El que passa és que, clar, vull dir jo... Que,
ja tenies la... Clar, perquè Palma devia ser terrible aquella època, la mili.
No, la mili
no,
a Palma era bastant... No era un os, no? A Palma s'estava força bé, no? Era un cir, el cir 14, no? Bé. I vaig anar amb sabadellencs, el Fleca, aquest que sí, el Nando Fleca, que el vaig, va coincidir aquell mateix reemplaç, el Jordi Alsina, fill del Joan Alsina, no? Que ens vam fer íntims, aquest pobre va morir, la seva dona, la Mercè Vega, és íntima amiga, som íntims, i vam llogar un pis, i com que tenia el pernocte, jo sortia al migdia i me n'anava al pis amb ells, i era una mili. Però per això vaig dir, em quedo d'instructor en el campament perquè no m'envien ni a Mahó ni a Eivissa, que eren els destins. I així és el que deia Palma i podré tenir...
Ho tenies tot controladíssim, eh? Així qualsevol fa la mili, eh?
Clar,
Déu-n'hi-do.
I aquí ja aprofundeixo amb el meu, diguéssim, sabadellenquisme, amb amics sabadellencs, no? I quan surto de la mili, doncs, em caso amb la Immaculada segura, compte, del carrer de la Lluna.
Que maco, no?
Que bonito,
que bonito. Periodisme.
I el periodisme, veure, que no arriba mai.
Periodisme, doncs resulta que quan...
Va arribar l'amor i quan arriba la vocació.
I després arriba l'expulsió de l'escola industrial d'aquells que no teníem títol perquè el patronat es desfà de l'escola industrial i se la ve al ministeri.
Passa a ser públic. Passa a ser públic.
I al no tenir títol, jo haig de deixar.
I t'has de reinventar.
Clar, i un company que havia tingut, que havia marxat el dia abans, que es diu Joan Tàcies, que li van encarregar els de la Palmera, els de la d'allò, els van encarregar de fer una
Palmera
panificadora.
Era un forn de pa.
Una panificadora a Barberà, em va cridar, diu, vine, que necessito un comptable a l'empresa.
I vas anar a treballar de
comptable. I vaig anar a treballar, ja casat, de comptable allà. I aleshores...
No hem entrat al món del periodisme i de tot el que ha fet, eh?
Ara estem gaudint, d'aquesta trajectòria vital i professional.
Bueno,
arribarem on arribem. Ja està, no patiu.
Vosaltres l'heu volgut.
És any de traspàs, és el que dèiem. És un any de traspàs. Com que l'any és més llarg, doncs...
El periodisme arriba perquè aquí, ja treballant aquí i casat, l'any que neix la meva filla gran, el 76, em matriculo. De periodisme a l'Autònoma.
L'Autònoma.
I és una època en què, doncs això, no? Vull dir que treballo i m'ho permeten de canviar i fer horari intensiu, al qual els estic molt agraït en aquella època, anar cap a l'Autònoma amb el Joan Brunet, amb un dos tatanos de l'any de la Picó, que vam començar tots dos junts a estudiar, i...
Dos cavalls.
Amb dos cavalls bellíssim, bellíssim.
Me'ls imagino tots dos, eh? Amb
el rostre d'aquell, no?
No, i tenia una ràdio de làmperes, eh? S'escalfava quan arribàvem a l'Autònoma.
I no, és que la pujada aquella de l'Autònoma, sí, allò era terrible, eh? Sí. La pujada aquella de la vall,
encara ho és. I llavors, bueno, faig periodisme i mentre treballo, vaig fer corresponsal de... Començo amb en Canigó, mentre estudio, començo a escriure el Canigó,
Canigó,
a la revista Canigó.
Canigó, eh?
Canigó, que
Canigó,
la,
sí.
Comarques de Salses a Guardamar, es deia la secció.
I de
després passo per EFE un moment, tal, però acabo amb Mundo Diario, del Sebastià Auger, i fins que tanquen.
Premsa escrita.
Premsa escrita. I el corresponsal de Sabadell, jo estic a la foto aquesta de la Constitució del primer Ajuntament Democràtic,
sí.
Que estem els periodistes a baix,
immortalitzats,
agenollats, i tota la regidors... I
el quart poder, no? El quart poder, periodisme.
I aleshores, bueno, jo vaig practicant periodisme mentre estudio periodisme, no? I a més treballo, i faig de part, jo què sé, i milito política, estic allò... No sé com traig...
Molt actiu.
Vigo d'anys que em traiem la gran energia.
La gran de treure, de fer tantes coses. I llavors entres també a Televisió Espanyola.
Exacte, que vas treballar 25 anys, no?
Espanyola a Sant Cugat.
A Sant Cugat. Bueno, començo... Sí, entro a la transició. A la transició de Miramar a Sant Cugat. Estaven canviant.
Exacte, que estava Miramar. Els estudis de Miramar.
Sí. Jo, els dos primers reportatges que vaig fer, que van ser un sobre les clavegueres a cel obert, amb el Ripoll, vaig fer un reportatge, el vaig muntar a Miramar.
En canvi, es anava amb...
Amb Betacamps, no?
No, el primer reportatge... El primer reportatge el que dèiem amb 16, amb un càmera de Manresa, a la primera fira de la FECAC,
sí,
a Barberà del Vallès.
Hòstia!
La primera fira... d'entitats andaluses...
D'Andalusia, que es feia a Barberà del Vallès.
Exacte.
Sí, que es feia, és veritat.
Feia
la primera,
Barberà del Vallès.
La vam cobrir i fèiem la claqueta amb el micròfon.
Imagina't.
Amb 16 mil·límetres.
És del RAM, eh? És del...
Sí.
Amb
I
16,
després,
bueno,
i després doncs... ja, doncs, començo i ja... Entro definitivament...
De Televisió Espanyola.
Quins records guardes de Televisió Espanyola?
De Televisió,
i dels companys, doncs, no? De rodatge?
Vaig començar... Primer, 3 anys de corresponsal, per això, el Vallès Occidental. I després em criden, perquè ningú el volia, a fer el torn de nit. I vaig fer de mussol de nit durant...
De mussol de nit.
16 nit.
L'argot, eh?
Quan? Quant de temps?
16 mesos. Un any i 4 mesos. I definitivament després ja, quan ja estava allà, que ja no podia més, ja em van substituir i vaig passar doncs ja a fer, bueno, jo sé, els informatius, nomesos, amb un magazín que es deia Tele2, després vaig estar dirigint un programa sobre la Barcelona Olímpica, sobre la Barcelona Olímpica no, sobre 22 documentals sobre Barcelona, monogràfics, per emetre'ls l'any de les Olimpíades, del 92 a l'estiu. Després d'això vaig tornar doncs al Tele2, vaig estar amb el Giravolt repescat.
I finalment vaig
fer el debat 2 també, vaig fer alguna espècie del documental que em van encarregar, que és el gènere que més m'agradava, i finalment vaig anar a l'Escarabajo Verde com a membre fundador de l'Escarabajo Verde.
Doncs ja,
on m'he prejubilat.
Doncs nosaltres també volíem parlar amb algunes de les companyes dels teus rodatges. Conversem ara amb l'Anna Solana. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Mare de Déu.
Nosaltres també teníem algun saquet per
no
tu.
No ens deixa que no para de parlar,
Quin rotllo que us hi has cascat.
Escolta,
suposo, Anna, que entretinguda estaves, no?
Ens estaves escoltant, no? Perquè déu-n'hi-do el JTR,
fa 20 minuts que ens escolta.
Anna, 20 minuts.
Pobreta, Anna, que hagués hagut d'aguantar tot aquest rotllo.
Jo ja us vaig avisar que quan comença pot parar.
Veus? Ja ho veiem. I com era? Com era el Josep treballant?
Com és ell?
Com a persona sempre ha estat una persona entranyable, fantàstica, un bon company. Físicament ja veieu, té com un do que no es fa gran.
Això, explica'ns, perquè dius que té una síndrome, no? A veure, quina és aquesta?
Dèiem que, sempre es deia que el Cortázar i algun altre tenien un gen de l'eterna joventut i jo crec que el Josep Ramon el té.
Anna.
I nosaltres, a partir d'un moment que ja se li van posar tots els cabells blancs, ja és immutable, sempre està igual, està perfecte.
Que, però que Anna, bonic. Per favor, aviam, ja superem un dia d'aquests i ja veiem què.
I Anna, ha fet bona feina, com recordes?
Com és?
Reportatges i uns documentals molt interessants. Molts d'ells sempre eren líders d'audiència, eren dels millors, perquè té aquest punt pedagògic que per la televisió s'agraeix molt i a la gent, òbviament, els agrada. I bé, jo crec que ha fet moltes coses molt diferents. Després de sortir de la huerta ja va decidir voltar pel món i en la mesura de les nostres possibilitats doncs hem anat fent projectes, tant a Espanya, a l'Escarabajo Verde, és un programa que encara
existeix, està, no?
Que ja farà a punt de... farà 23 anys.
23
I,
ja.
Doncs, des del començament doncs, vam anar aprenent sobre com fer aquest tipus de reportatges i documentals i sobre com explicar l'ecologia, que és una cosa que fa 23 anys no la feia ningú i ara molt poc.
O sigui que vau ser uns precursors,
va ser,
eh?
Clar, evidentment.
Sí.
Visionaris, no?
L'Anna també va ser fundadora, amb mi, i
sí.
amb la
Maria Josep,
Josep Sánchez. Que bé, quins records, que guapa que ets.
És que, ara quan passa... es va jubilar ens va fer molta pena a tots, però bé, el continuem veient fora de la tele.
Exacte.
I el continua enxufadíssim a fer coses que tenen a veure amb això, amb la defensa i la difusió de les qüestions mediambientals, no només a Espanya, o menys que ara ho fa poc a Espanya i fa a Àfrica o fa a Llatinoamèrica, o sigui que ell no pare.
No,
doncs nosaltres tampoc podem aturar-nos gaire perquè el temps passa ràpid. Anna, una abraçada, moltíssimes gràcies per col·laborar.
Gràcies a vosaltres. Estic molt contenta de que li feu aquest reconeixement al Josep Ramon, que s'ho mereix molt. Que
I
és un
tant.
Home molt entregat a totes les causes bones.
Com t'estimo, Anna, com t'estimo. Ja
una abraçada.
Gràcies,
una abraçada.
Anna.
Gràcies.
Josep Ramon, escolta això. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. A veure, què et diu aquesta cançó? Per què l'has triada?
La triada per què? Perquè és un cant a la pau, una protesta a la guerra. És un home que, un soldat, que s'està morint en el fons i està trucant a les portes del cel i que és una protesta contra la guerra de Vietnam i per extensió amb totes les guerres.
Déu-n'hi-do,
és molt
fort. I amb la
veu de Bob Dylan, clar,
sí, home.
Gran.
Sí.
És un clàssic.
Doncs escolta, sí. També a Televisió Espanyola hi ha qui et recorda, tornant d'algun viatge, vestit gairebé d'Indiana Jones.
Veiem.
Elisabet Anglerill, bon dia!
Déu-n'hi-do!
Hola, bon Gràcia.
A veure, com va anar això? Explica'ns-ho.
Oh, bon dia, Jocer.
Compte, Eli, que dius, eh?
No, ho pots explicar tu. Ara que no ens escolta ningú, vinga,
explica'ns, va.
No, a mi m'agrada recordar que la primera vegada que vaig veure en Josep Ramon, això ho tinc encara a la memòria, ell arribava del Colca, del Perú, de fer un reportatge o un parell de reportatges, ara no recordo bé si era un o dos, i me'n recordo que la primera imatge que vaig tenir d'ell va ser apareixent pel passadís de la redacció, tal qual venia d'allà, és a dir, en plan una mica pantalons de, allò amb butxaques, un orgull amb butxaques o alguna cosa així, i bueno, vaja, que només hi faltava el Salakoff, no?
Boníssim!
I vaig pensar, carai, on m'he ficat?
I escolta, Elisabet, té amor al Josep pel periodisme, per la professió?
Absolutament. Jo m'agradaria destacar d'ell la seva energia inesgotable i, a més, molt ben dirigida. És a dir, cap al viatge, però no un viatge de turista, d'anar a veure coses i fer fotografies, sinó a ser possible de canviar el món, almenys amb la feina que fa canviar el món. I això és el que sempre, almenys davant nostre, és el que l'ha guiat. I com que sé que és un home molt honest i molt sincer, sé que és així.
És així, Eli, és així. Jo havia d'haver sigut predicador.
Sí, segur, seguríssim.
Facilitat de paraula, segur, eh?
Seguríssim. I escolta, aneu junts, no?, també a les manifestacions, m'han dit?
Sí, hem coincidit en diverses.
Heu coincidit alguna, no?
Sí. I últimament fins i tot l'Eli m'ha fet un curset de portaveus de ONGs. Sí, sí, jo vaig assistir devotament perquè era una de les condicions que teníem que fer com a membre de la Lliga dels Pobles a través de la Federació, de la FEDE.cat, i llavors em va donar la casualitat de que em trobo que era l'Eli i dic, hòstia,
boníssim.
Ostres, quina casualitat.
I ella quan em va veure dir, que fos aquí?
Clar, això va ser molt divertit perquè realment què li he d'ensenyar? Què t'he d'ensenyar, Joan, a tu, no? Més aviat al revés.
Bueno, però va ser molt divertit.
Clar, aquestes casualitats de la
vida. Ho vaig fer bé, per això? Digues que sí.
Bueno, la nota ja te l'explicaré més
tard. Ai.
I escolta, Elisabet, ballant a la nit, què tal?
Wow. Doncs amb aquesta energia inesgotable, però aquí ja no sé si puc explicar res.
Sí, explica. La meva dona diu que sóc dels que tanca les festes, vull dir que no abandono la pista mai.
És el que anava a dir jo. És el que quan tothom ja estem esgotats i volem marxar a casa, ell és el que aguanta.
Sí, és el que tanca, no?
Tanco les festes, és veritat.
Això ja diu molt d'ell, també, no? D'aquesta alegria. Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies.
I perdona l'espera, que estàs de viatge, no? Estàs anant cap a Andorra.
Exacte, sí, però bueno, per ell el que sigui.
Ella està, és una... Totes dues són grans periodistes, l'Anna i ella. Ella està, és l'últim imprescindible sobre la, com es deia, la Maria...
Maria Casares.
Ostres, va ser fabulós. Sou una grans professionals que m'ha agradat molt compartir aquest temps amb ells.
I també un petit homenatge a Televisió Espanyola.
Ah, també.
Sí.
No, també, sempre, a vegades, sempre és l'oblidada, no?, de... També la gran feina que s'ha fet, no?
És que clar, vull dir, aquí som Televisió Espanyola, a Sant Cugat.
A Sant Cugat, sí.
Bueno, és com una... És el segon centre, però que moltes coses que es fan arreu, vull dir, per tot l'estat es fan aquí, i a vegades això passa desapercebut. Es pensa que és una qüestió d'elaborament, per fi.
Doncs un petit reconeixement que ens assumim, evidentment.
Bueno, moltíssimes gràcies. T'estimem molt, ja ho saps.
Ja ho sé.
Apa, una abraçada, que vagi molt bé i bon viatge.
Gràcies,
adéu.
Doncs fem una petita aturada musical.
Vaja.
Però clar, ara em fa coseta, trepitjar la veu de la Nina Simone, però suposo que clar, què ens pots dir d'aquesta gran veu i d'aquest tema, bueno, permeteu-me l'expressió.
Sí, aviam, tinc moltes cançons que m'encanta la música, no? I tinc moltes, però crec que aquesta especialment també l'he triada perquè és també és un cant a la senzillesa, al desprendiment dels béns materials, no? Que és el que diu l'Ennio de Simone, no? Vull dir, jo no tinc roba, no tinc no sé què, però tinc el meu cap, tinc els meus peus, tinc la meva... i tinc la vida.
L'alegria, l'alegria de viure.
I això és el més important.
I a vegades ens oblidem, eh? Tan fàcil, tan senzill.
Tan preocupat sempre pels béns materials.
Sí, però és el que no, sempre ens estan matxacant amb això, i més en aquesta societat. Explica'ns també la teva vinculació amb la Lliga dels Drets dels Pobles, no? Ets vicepresident...
Sí, la culpa d'entrar a la Lliga va ser del Vicenç Creus, que...
Que ha passat per aquí, també, el Vicenç Creus.
Ens van passar molt bé, també.
Durant una època, doncs allò que coincidien moltíssim, llavors, doncs, bueno, em va estar allà demanant, i al final, bueno...
Et va enredar.
Em va enredar, però en aquella època, com que jo treballava a televisió, i a més sense horari, perquè quan treballes...
És seriós, això de dir, jo treballava a televisió, eh, això...
Treballava
a televisió,
espanyola. Bueno, vol dir que estic jubilat, clar.
Ho trobes a faltar un edifici.
Sí, hi ha hagut moments que sí, el que passa és que com que m'he vinculat tant ja al món de l'activisme, al món de
continua, la Lliga, continua amb la Lliga.
Doncs això, no? I aleshores no podia dedicar-me tant i havia fet alguna cosa, una col·laboració puntual i res més. Però bé, quan a Televisió ens apliquen un ERO a partir de 52 anys ens diuen que ens obren les portes, bé, jo surto una mica en pànic escènic i començo a preocupar-me d'algú que jo ja a través del Carabajo Verde havíem
treballat
amb ONGs, amb projectes a Llatinoamèrica i al Magreb, a Mauritània, a Marroc i tal. Doncs aleshores pensava que, bueno, que jo tenia molta energia i moltes coses a donar i no estar en allò repassant les obres públiques de l'Ajuntament al carrer i jugant a la petanca. I per tant em vaig allò doncs dir, bé, doncs amb la Lliga, que és amb la, que ja en soc membre, i amb altres activismes, no? Vull dir, amb temes amb gent de Barcelona que conec i amb el Col·legi de Periodistes.
No pares, si no pares.
Amb el Grup de Periodisme Solidari i tal, no? I aleshores, bé, entro a la Lliga, em carreguen, justament coincidint poc després de quan també em vaig vincular amb la caravana solidària amb Àfrica Occidental.
Ah, exacte, que això
que
també...
Que va haver el segrest d'aquell destres del CAE del Magreb Islàmic, i jo estava de... En aquella associació estava, i en aquest viatge del segrest, jo estava d'encarregat de comunicació, no?
És que això seria un altre tema
Això seria un altre, boníssim. Bueno, sí,
d'això.
Sí.
Doncs llavors va ser que allò, que amb la Lliga em van encarregar doncs, un documental a l'Amazònia peruana, perquè hi ha un projecte de la Lliga.
Gran documentalista, també, eh? Això és un altre dels aspectes. Bueno, un mestre, eh? Un mestre.
No, però després que vaig seguir, ja més en plan didacta. En plan didacta, doncs, agafar la càmera, que jo l'agafava, perquè nosaltres a televisió érem plomilles, com ens deien les càmeres, no? Nosaltres dirigíem amb l'equip, però...
La Raquel va dient que sí, eh? La Raquel també és la RAM.
També vaig treballar de temps a la televisió i ens deien també les plomilles.
Ens deien plomilles, oi? Doncs, però en canvi, després, bueno, doncs, en plan una mica autodidacta, començo doncs, ja a fer coses i bueno, fem un documental a l'Amazònia peruana sobre el tema de l'Amazònia i la globalització, no? Amazònia, Masato o petroli, és el tema.
Exacte, aquest és el...
I, bueno, allà treballo amb un equip de peruans, de càmeres excel·lents de Perú, i després ja doncs, em vinculo molt més amb la Lliga i tal, amb coses, fins que després ja... me'n vaig a l'est del Congo amb la llavors presidenta, la Rita Huyvens, i llavors sí que agafo una càmera jo, i llavors filmo jo i faig el documental de Uchungu na Tumaini, o Crònica de l'Olor i l'Esperança, sobre el desastre que està passant en aquesta zona, encara més, no? De les violacions amb les dones, els infants, els grups rebels armats que exploten doncs, els minerals de sang que se'ls hi diu, no? I que no s'acaba i que va pitjor cada dia, no? El grup rebels és un desastre, no? Les províncies dels Kivu a les fronteres d'Uganda, Ruanda i Burundi, no?
I tan desconegut que és això, i
molt
tan
desconegut,
eh?
Desconegut. Després d'aquest documental obrim.
Per això és tan necessari, per també veure, no? L'impacte que la nostra manera té de consumir moltes vegades en aquests països també.
La veritat és que sí, o sigui, a vegades la gent que critica o que diu, bé, escolta, prou penes tenim aquí a casa nostra perquè doncs, anem a fer cooperació internacional. Bé, jo dic que és que nosaltres, com a primer països rics, no? Per dir-ho així, com a Occident, hem explotat i seguim explotant i seguim expoliant aquest món pobre i que menys que poder, diguéssim, compensar mínimament, perquè és una mínima compensació, és fer alguna cosa per aquests països, perquè per altra banda se'ls està espoliant, no? I llavors jo penso que és un deure que tenim.
Perquè el primer cop que et vas trobar amb aquesta realitat, fos allà on fos, que com ho vas... Va ser un xoc per tu, el
home,
veure.
Sí, perquè clar...
Primer...
Sí,
recordes els primers...
Jo sobretot, home, em va colpejar molt més el tema del Congo que no pas el de l'Amazònia, perquè l'Amazònia, al cap i a la fi, hi ha problemes ecoambientals i que afecta molt les poblacions, no? Perquè és l'enverinament de les aigües, per les fulles de petroli, les mineries, i el medi ambient. Però vull dir, no hi ha una situació de conflicte social, de violència, no? En canvi, clar... Estic parlant que a l'est del Congo i altres zones del Congo també, la casa i tal, és que hi ha violència, hi ha por, hi ha assassinats, hi ha violacions, hi ha arrasen...
La vida no val res.
La vida no val res, vull dir, la vida penja d'un fil, vull dir que les dones o els homes estan al camp tranquil·lament i de cop i volta surt de dins a la selva un grup armat, arrasa el poble, agafa les dones, les segresten, se les emporten a dins de la selva, les esclavitzen sexualment, maten els homes i després les embarassen, si poden escapar. Llavors, les associacions a les que nosaltres donem suport, clar, treballen aquests camps, no? Treballen el camp psicoterapèutic, hospitalari, per atendre els embarassos i altres conflictes, i la sida, que també pot agafar. I després, si es pot identificar, si no és un grup rebel, sinó també és un civil, si es identifica l'autor, se'ls porta al parquet, és a dir, al tribunal, la transacció jurídica.
És que fem sempre aquest relat, però clar, suposo que veure-ho en persona, si veure realment...
No, esgarrifa.
Jo també
deixar
explicava...
constància, perquè després els altres siguem conscients.
Would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
I llavors la pregunta és, com aconsegueixes l'alegria de viure, no? Després doncs, de viure experiències com les que ens explicaves ara, no? Que tan dures, tan difícils, no? On la trobes, l'alegria?
L'alegria de viure... Així a bote pronto et diria que l'alegria de viure la trobo quan torno, com els mariners, no? Quan torno a port, no? Quan torno a casa i veig la meva dona, les meves filles, les meves netes, ara que en tinc dues. Jo trobo l'alegria de viure això, en el moment aquest de pau, no? Davant de tanta problemàtica, per no dir misèries, no? Que veig que hi ha arreu, i també aquí, que també no és només, és que a casa nostra també, no? L'alegria de viure la trobo en aquests moments, això, amb la gent que t'estimes al voltant, amb els teus amics íntims, les teves amigues íntimes.
Hi ha esperança.
Sempre hi ha esperança, perquè l'ésser humà, malgrat tot, bueno, jo sempre dic, no?, que és com la ment, no?, que és maleable, és dúctil, és com Blondie Blue, no?, s'adapta i es recupera i...
Com has dit? Com un...
Blondie Blue es deia, no?, la massa
ara
aquella...
Ara es diu Slime, segur que ara les teves netes t'ho explicaran, però
sí, és
el mateix,
és
més
és
o menys.
Doncs jo penso que l'esperança hi ha de ser, perquè sense esperança, si no, és que si no,
que
ja
si no,
baixaries...
no hi ha sentit, no?
Sí, sí.
Per tant, vull dir, nosaltres mateixos, vull dir, quan treballem, no?, el tema de la Lliga, no?, que és molt abstracte, drets humans, drets dels pobles, drets... Clar, la gent arriba, les coses humanitàries arriben al cor, a les emocions, això ja és una qüestió més d'esforçar-se, no? A vegades, però no, escolta, quan veus que s'atempten tant els drets de les persones, la dignitat de les persones, tu penses, hi ha d'haver solució i continues allò endavant.
I per què som així? Perquè això som així aquí a Sabadell, al Congo, a tot arreu, les persones, per què som?
Per l'afany de supervivència que tenim. Jo penso que és un instint molt humà, no?, la supervivència. I per sobreviure t'has d'imposar i has de carregar-te de valors positius per poder tirar endavant, mirar endavant.
Fins al punt de...
Allò que diem de l'horitzó, no? Que hem d'anar cap a l'horitzó. Mai arribaràs, però sempre el tens al davant i sempre has de buscar-lo, no? És una mena, és una metàfora d'aquestes que és molt fàcil, però és així, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Doncs s'ha acabat el temps i aquest viatge, però no volem que marxis sense que ens recomanis doncs, a algun sabadellenc o sabadellenca.
Algun sabadellenc o sabadellenca?
Sí, per encomanar-nos de la seva alegria de viure.
A veure, jo tinc... hi ha un amic meu que a més també és amic del Josep, ja ho sé, i molt proper, que és el Rafael Ullà, que a més s'ha destacat allò com una... últimament ha saltat mediàticament, no?, pel documental que s'ha dirigit sobre la colla Sabadell, no?, però és una gran persona, una bellíssima persona,
un
bon professional,
també, exacte,
i una gran mirada, perquè a mi m'encanten sempre quan ens trobem les tertúlies, que ara fa temps que no en fem cap, d'anar-nos a prendre unes cerveses i dedicar-nos a xerrar sobre la vida i miracles de nosaltres mateixos i de la societat. El Rafael, jo el recomanaria. I...
fitxadíssim. Algú més?
Bueno, és que com amic, perquè és un por de ciència, així com jo sóc un Sabadell plebeu, no?, que jo sóc un...
Això m'ha agradat, abans en parlàvem fora d'antena.
Perquè clar, vull dir, jo arribo a Sabadell...
El plebeu del poder.
Jo no sóc de soca i arrel, no?, i tinc una mica d'arrel, però no he arribat a fer soca.
Però
bueno, vull dir, jo no, ara visco a Sant Quirze, però jo em considero... No, però em considero...
Això és un punt negatiu, eh?
No, entre cometes em va expulsar, entre cometes, no?
Estàs al Vallès,
no?
Estem al Vallès.
I com al Vallès no hi ha.
El meu vincle segueix a Sabadell, vull dir, malgrat tot, vull dir que jo ho sento, em sap greu per la gent de Sant Quirze, que no, vull dir que...
Sabadell té...
dormitori, no?
Potser ara no et deixen entrar, a Sant Quirze.
Ja em...
Passo
d'incòl. Buscarem el Rafael.
És el poble dels mussols.
El poble dels mussols. Per això has anat a per allà, el mussol allà.
No sé, diria, no sé, potser igual el Brunet, no?
Ostres, el Joan Brunet.
També
ens faltarà temps amb el Joan Brunet, per fer el recorregut, seguríssim.
Farem això.
Els buscarem.
Ara que ens sent el Rafael, ens matarà, el Rafael et matarà.
No. Farem una cervesa i ja veuràs com se li passa.
Exacte, se li passarà. Moltíssimes gràcies, Josep Ramon, ha estat un plaer aquest viatge.
I un plaer, aquesta dissecció, no?, hem vist-ho i tot, eh?
Ens ha faltat, hem fet un tast, hem fet una...
Bé, doncs una abraçada a tothom.
Fins la propera. Al matí, amb Raquel García.